Ràdio Estel.
Són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 18 de gener de 2012. Cristóbal Montoro donarà crèdit a les comunitats autònomes, però avisa que les pot arribar a intervenir. El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques va anunciar ahir que les autonomies i els ajuntaments que incompleixin de forma greu el sostre de dèficit podran arribar a ser intervinguts i va confirmar que hi haurà, això sí, una línia de crèdit oficial perquè governs autonòmics i locals puguin pagar els proveïdors. Els anuncis van sortir en el primer Consell de Política Fiscal i Financera del govern de Mariano Rajoy, celebrat ahir, una reunió que donarà aire així a les comunitats amb problemes de liquiditat. Abans, el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, s'havia reunit amb el ministre Montoro, una trobada que, de moment, fonts del govern català qualifiquen de satisfactòria. Veurem si arriben novetats sobre el possible pagament imminent almenys dels 759 milions d'euros que preveu la disposició addicional tercera de l'Estatut. Mentrestant, també ahir es va confirmar que el president de la Generalitat, Artur Mas, serà el primer líder autonòmic que es reunirà amb Mariano Rajoy, serà concretament l'1 de febrer a la Moncloa. Arriben ponts en moments que, com sabem, són certament complicats. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. La justícia italiana ha decretat l'arrest domiciliari al capità del vaixell Costa Concordia, Francesco Schettino, que va naufragar divendres, recordem-ho, davant de l'illa italiana de Giglio. En l'interrogatori davant la jutge d'instrucció, Schettino va dir que havia salvat moltes vides amb les maniobres posteriors a la col·lisió del vaixell amb les roques a prop de la costa i, d'altra banda, hi es va trobar 5 cossos més dins del vaixell. La xifra de víctimes mortals de moment ja puja a 11.
Avui, segona jornada del judici a Baltasar Garzón, amb la declaració dels testimonis, el magistrat va justificar i la intervenció de les converses a la presó per evitar que els delictes de la trama Gürtel continuessin. Les acusacions, que demanen 17 anys d'inhabilitació, van recordar a Garzón que les escoltes d'aquest tipus només es poden fer en casos de terrorisme.
Manuel Fraga va ser enterrat ahir a la localitat gallega de Perves. L'expresident de la Junta va rebre sepultura després de persones, veïns i autoritats encapçalats pel cap de l'executiu gallec Alberto Núñez Feijóo i la vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría.
I en esports, l'Espanyol va superar ahir el Mirandés per 3-2 en l'anada dels quarts de final de la Copa. Els blanquiblaus van remuntar un 0-2 en contra amb 3 gols en els últims 6 minuts. I avui, primer clàssic de la competició amb l'anada de l'eliminatòria al Bernabéu entre el Real Madrid i el Barça a les 10 d'aquesta nit.
Entrem en matèria, comencem explicant-vos que els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2012 comencen avui la seva tramitació parlamentària amb el debat de les esmenes a la totalitat.
Com dèiem, Núria de Gispert, tots els partits de l'oposició, excepte el Partit Popular, defensaran les seves esmenes a la totalitat, a uns pressupostos que pugen a 37.000 milions d'euros i que estan marcats per l'austeritat. Els comptes passaran així al primer tràmit amb gràcies als populars, tot i que Convergència i PP neguen que hi hagi cap pacte entre ells. Escoltem el que deia ahir en aquest programa la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert.
També és cert que el Partit Popular ja ha anunciat la retirada de l'esmena que tenia presentada la llei de mesures i, per tant, jo crec que serà un ple dur en el sentit de que és debat la llei més important d'aquest període legislatiu i, per tant, la llei de pressupostos marca la política del govern per l'any 2012. I ja, si hi ha esmenes a la totalitat, vol dir que els altres grups, doncs, alguna cosa important tenen a dir en contra.
El govern espanyol, com dèiem ara en els titulars, crearà una línia de crèdit oficial per donar oxigen financer a les autonomies amb problemes de liquiditat.
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, també ha explicat que hi ha diverses sancions previstes per incompliment del dèficit que poden arribar fins i tot a la intervenció de les autonomies i els ajuntaments. Montoro ha anunciat també una línia de crèdits de l'Institut Oficial de Crèdit.
Mostraré la disposició por parte del gobierno de España para facilitar no ya el cumplimiento de esos objetivos, sino también la estabilidad financiera de nuestras comunidades autónomas. Estamos hablando en definitiva, apoyos excepcionales de liquidez y también vamos a considerar, por supuesto, la creación de una línea ICO.
Montoro s'ha mostrat molt satisfet perquè hi ha hagut acord perquè l'equilibri pressupostari sigui la norma d'actuació de totes les administracions públiques, cosa que permetrà que Espanya torni a ser un soci fiable dins de l'euro. Tindran també sostre de despesa totes les administracions públiques, incloses els ajuntaments de la ciutat, amb més de 20.000 habitants.
Mentrestant, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va donar ahir ànims a les comunitats autònomes amb importants tensions de tresoreria, com és el cas de Catalunya. Va assegurar que està disposat a socórrer aquestes administracions amb una condició que garanteixin el compliment dels objectius de dèficit.
I un apunt també de l'agenda que coneixíem ahir, és que el president de la Generalitat, Artur Mas, i el del govern espanyol, Mariano Rajoy, es reuniran el dimecres 1 de febrer a Madrid.
Aquestes notícies arriben, d'altra banda, en una setmana decisiva per a la tramitació de la reforma laboral, una normativa que podria regular en solitari el govern després de la manca d'acord entre patronal i sindicats. Avui, precisament, després de l'informatiu, entrevistarem en directe Josep Maria Álvarez, secretari general de la UGT de Catalunya. Canviem de qüestió. La justícia italiana ha decretat l'arrest domiciliari al capità del Costa Concordia, que va naufragar divendres davant l'illa de Giglio, al costat de la Toscana.
Francesco Schettino ha assegurat davant del jutge d'instrucció que en cap moment va abandonar l'embarcació després del naufragi i s'ha vanagloriat d'haver salvat centenars de milers de vides de passatgers amb la seva actuació. La declaració del capità del creuer davant la jutge contradiu la conversa telefònica entre Schettino i un responsable de la capitania de port publicada pel diari milanès Corriere della Sera. En aquesta conversa revela que el capità va abandonar la nau abans d'evacuar tots els passatgers, com ja havien apuntat nombrosos testimonis del naufragi.
I els equips de rescat que treballen entre les restes del creuer Costa Concordia van localitzar ahir 5 cadàvers més a l'interior de l'embarcació.
Fins ara, el balanç de víctimes de l'accident de l'embarcació és d'11 morts i, pel que fa als desapareguts, l'últim recompte abans de la localització d'aquests cossos era de 29.
Notícies de casa nostra en format breu. La Generalitat ha acordat establir el preu final de l'aigua del canal Segarra-Garrigues en 0,08 euros per metre cúbic.
Els regants que s'incorporen al rec durant aquest any 2012 podran beneficiar-se de bonificacions d'entre el 25 i el 75% en els propers 3 anys, a més de subvencions de fins al 40% del total en inversions.
El govern català avisa els ajuntaments de retards en el pagament dels diners de la llei de barris.
Els ajuntaments sorpresos per aquest anunci es plantegen si podran pagar ells sols unes obres que la Generalitat havia de finançar al 50% al pla de barris, llei estrella de l'anterior govern, ja va quedar en suspens quan es va anul·lar la convocatòria de projectes el 2011.
A Barcelona, les Glòries serà una gran plaça de 140.000 metres quadrats i la Gran Via se soterrarà al seu pas l'any 2016.
Un dels canvis més substancials afecta el plantejament de la distribució del trànsit. Vives han assegurat també que la part que continua en peu de l'anell viari s'enderrocarà a partir del 2013, un cop s'hagi traslladat al mercat dels Encants.
El Clínic utilitza una tècnica pionera al món per operar en 3D amb la reducció de riscos i el temps de l'operació com a resultats.
Sobre aquesta tècnica, el cap de servei de cirurgia gastrointestinal del Clínic, Antonio De Lazzi, ha manifestat que el 3D obre la porta a nous abordatges de cirurgia per orificis naturals i permetrà també que més cirurgians operin amb aquesta tècnica menys agressiva.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. El judici contra el magistrat Baltasar Garzón, acusat de prevaricació per haver intervingut les converses a la presó entre els caps de la trama Gürtel i els seus advocats, continua avui.
La segona jornada avui es dedicarà a la declaració dels testimonis, després que en l'obertura de la vista el jutge va defensar les escoltes com l'única via que tenia per impedir que l'acció delictiva continués. Les acusacions particulars demanen 17 anys d'inhabilitació per al jutge, mentre que la fiscalia en reclama l'absolució. Segons va explicar ahir Baltasar Garzón, les escoltes no pretenien esbrinar quina era l'estratègia de la defensa, perquè, a més, li importava ben poc. Baltasar Garzón va acusar també els advocats dels implicats en l'entrama de ser part de les seves activitats i ha recordat que la Fiscalia Anticorrupció va avalar les gravacions. Malgrat això, les acusacions li han retret que la llei penitenciària només permet interceptar les comunicacions dels presos amb els seus advocats en casos de terrorisme i no de corrupció, com el cas Goethal.
Manuel Fraga ja descansa al cementiri gallec de Perves, juntament amb la seva dona Carmen Estévez, tal com sempre havia desitjat.
L'expresident de la Xunta va rebre ahir sepultura després de l'adeu de desenes de veïns i autoritats encapçalades pel cap de l'executiu autonòmic Alberto Núñez Feijóo i la vicepresidenta del govern Soraya Sáenz de Santamaría. L'adeu a l'expresident gallec es va dur a terme amb una cerimònia íntima que va durar una mica més d'una hora i que va celebrar l'arcabisbe de Madrid, Antonio María Rouco Varela, juntament amb el pare Ángel de la ONG Missatgers de la Pau i 14 capellans més.
I Mariano Rajoy viatja avui al Marroc per enterrar els recels i per estimular una relació de confiança mútua entre Espanya i el país veí del nord d'Àfrica. Primer, el president del govern espanyol s'entrevistarà amb el nou president de l'executiu marroquí i després amb el rei Mohamed VI. En fonts polítiques marroquines s'havia generat preocupació després de la victòria del PP el 20 de novembre passat. El terrorisme, l'acord de pesca o la qüestió del Sàhara estan avui sobre la taula amb el primer viatge a l'exterior del nou president Mariano Rajoy. Quatre minuts i serà un quart de nou. En plana internacional, el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, acaba d'anunciar a Estrasburg que la Comissió Europea ha decidit obrir un expedient sancionador a Hongria per obligar-la a rectificar les lleis sobre la independència del Banc Central i la judicatura. Barroso amenaça amb sancions a Budapest si no es fa enrere.
En concret, es tracta de tres procediments sancionadors per la incompatibilitat de les reformes impulsades pel govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán amb les lleis de la Unió Europea. Estrasburg avisa que la independència del Banc Central hongarès està amenaçada, així com també la protecció de dades.
El Parlament Europeu, d'altra banda, va elegir ahir per majoria absoluta el socialdemòcrata alemany Martin Schulz com a nou president. Complirà així la segona part d'aquesta legislatura.
Així doncs, Schulz, que substitueix el càrrec al conservador polonès Jerzy Wasek, presidirà el Parlament Europeu els propers dos anys i mig després de proclamar-se president de l'Eurocambra en la primera volta amb 387 vots a favor.
I us expliquem també que un sondeig encarregat pel diari The Washington Post i la cadena BBC pronostica un empat entre Mitt Romney i Barack Obama en unes hipotètiques eleccions presidencials amb aquests dos aspirants com a favorits.
Romney ja congrega a dia d'avui el 48% de la intenció de vot enfront del 46% de Barack Obama, el que donaria lloc a un empat tècnic si es té en compte el marge d'error.
I acabem dient-vos que diverses ONGs denuncien que entre 50 i 100.000 persones van morir a la Banya d'Àfrica entre l'abril i l'agost de l'any passat a conseqüència de la fam que pateixen encara més de 13 milions de persones a Somàlia, Kènia, Etiòpia i Djibouti. D'ells, la meitat eren nens que no havien fet encara els 5 anys. I d'altra banda, acabem de saber que un terratrèmol de 6,1 graus de magnitud a l'escala de Richter va sacsejar ahir al centre de Xile, però sense causar danys, segons les últimes informacions. El sisme s'ha prolongat durant uns 30 segons.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Mirandés va guanyar per 0-2 fins al minut 84 ahir i l'Espanyol va acabar remuntant i superant l'equip castellà en els últims minuts d'un dramàtic partit d'anada de quarts de final de la Copa del Rei.
L'Espanyol va salvar el partit en només 5 minuts finals increïbles, en què va remuntar un 0-2 del Mirandés que li hauria complicat extraordinàriament l'accés a les semifinals de Copa. Els de Pochettino, que han perdut Álvaro Vázquez per lesió, van marcar 3 gols en els últims 5 minuts de la mà de Valls, Ruiz, Fonté i Verdú. L'eliminatòria es decidirà la setmana que ve al municipal d'Anduva. Per cert, que hores abans del duel contra el Mirandés es va saber que Sergio García era baixa d'última hora per una lesió al menisc intern del genoll esquerre. Avui l'operaran i estarà 2 mesos de baixa.
I avui a les 10 de la nit, Barça i Madrid es veuran les cares al Bernabéu. Serà la quarta vegada que s'enfronten aquesta temporada. Després dels partits de Supercopa i de Lliga, ara toca la Copa del Rei.
L'equip va fer ahir a la tarda l'últim assaig abans del clàssic al Santiago Bernabéu i aquest mateix matí viatjarà cap a Madrid. Pep Guardiola s'endú tots els homes que té disponibles perquè no és que en tingui gaires per triar. Té 15 homes concretament del primer equip i s'afegeixen a la convocatòria els jugadors del filial, Jonathan Dos Santos, Sergi Roberto, Montoya i el ja habitual Isaac Cuenca. Tot i els precedents, els blaugranes esquiven favoritismes. Pep Guardiola ha confirmat que jugarà Pinto perquè s'ho mereix, ha dit, i perquè, si no, seria trair-se a si mateix. Per cert, que el tècnic fa avui, Pep Guardiola, 41 anys.
I com ja va avançar Pep Guardiola, el Barça ha presentat al·legacions al comitè de competició per la targeta groga que va veure Iniesta contra el Betis el cap de setmana passat en la jugada en què li van fer un clar penal. I pel que fa al Madrid, Di Maria ha estat convocat finalment per Mourinho, tot i que el tècnic portuguès va admetre que no està tan bé com esperaven.
Mourinho ha confirmat que decidirà a última hora si està en condicions de ser titular en el Clàssic. El tècnic blanc no ha volgut donar cap pista sobre l'equip que alinearà. A més del Real Madrid-Barça, avui també juga un altre partit de quarts de final de Copa, el que enfrontarà a Sant Mamés l'Atlètic Club de Bilbao amb el Mallorca demà llevant València.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. Avui comença la setmana de pregària per la unitat dels cristians. 8 dies amb activitats ecumèniques arreu del món. Per exemple, la Catedral de Barcelona acollirà a les 8 d'aquest vespre un acte presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac i amb la participació de representants de totes les confessions cristianes. El text central de la reflexió escollit a nivell universal per aquest octavari és el de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint, on l'apòstol diu que tots serem transformats per la victòria de Nostre Senyor Jesucrist. La proposta l'ha elaborada un grup de treball integrat per representants de les esglésies cristianes presents a Polònia i l'Església Ortodoxa Ucraïnesa. La Comissió Interdiocesana d'Ecumenisme ha editat uns guions per facilitar les celebracions, entre els quals destaca la d'aquest diumenge, dia 22, que és el centre de la Setmana de Pregària. Principals titulars de portada a la premsa, a La Vanguardia. El govern del PP facilitarà liquiditat a les autonomies. El periòdico Montoro facilita liquiditat a canvi d'austeritat, també sobre la reunió econòmica d'ahir. El Punt Avui, l'Estat amenaça però no diu res de pagar els seus deutes. I el diari Ara, amb una imatge de Baltasar Garzón, titula Jutge Estrella al banc dels acusats.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Els advocats de Goethe jugaven un paper bàsic en el blanqueig amb una fotografia de Baltasar Garzón. També totes les altres portades amb Baltasar Garzón com a protagonista. El Mundo, Garzón alega que va espiar els advocats per evitar un delicte. ABC, Garzón, el jutge estrella, s'apaga a la banqueta. Els advocats eren part nuclear de la trama. I La Razón, l'última maniobra de Garzón.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistem el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Em dic Josep Maria Anguera. Soc educador social i treballo a la Fundació Arrels, on atenem persones sense sostre. Necessitem persones que vulguin ser útils en aquests moments, aquí i ara, a Barcelona. Fes-te'n soci i truca al 93-441-2990. 441-2990.
El millor per estar al dia en les últimes tecnologies.
Les rebaixes d'Hipercor.
I si és amb descomptes de fins al 50%...
És Hipermillor.
Ara tens fins a un 50% de descompte en més de 6.000 ordinadors, monitors, impressores i multifuncions.
I en 8.000 DVDs, CTT i càmeres de vídeo.
Hipercor. Preu Hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts i mig d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Tenim sobretot dos accidents que ens estan complicant molt el trànsit en aquesta xarxa viària. El primer s'ha produït a l'autovia de Castelldefels, a la C31, a l'altura del Prat. Doncs bé, hi ha aturades d'uns 6 quilòmetres, amb retencions importants, llargues i compactes, entre Viladecans i el Prat. Això en aquesta autovia C31, la de Castelldefels, per venir cap a Barcelona. I el segon accident s'ha produït a la C17, a l'altura de Mollet del Vallès, també per venir cap a la Ciutat Comtal. Atenció, perquè la cua va a més de 6-7 quilòmetres, gairebé des de Canovelles, Mollet, tot aquest tram amb retenció en C17 per venir cap a la Ciutat de Barcelona. A més, afegim-hi aturades habituals, però que hi són, déu-n'hi-do, al cinturó de litoral, per exemple, amb cues en retencions entre Sant Feliu i Cornellà, més de 4-5 quilòmetres, o l'autopista del Vallès, amb aturades entre Terrassa i Badia, per venir cap a Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui dimecres la jornada es presenta en conjunt assolellada arreu del país amb un cel serè i només amb el pas d'algun nuvolal que seria potser una mica més nombrós al final del dia, però en general seran molt poc importants. També a banda es formaria algun núvol baix a la zona nord del litoral i prelitoral central, també al sud de la Costa Brava, que seran una miqueta més destacats de cara a la tarda. També estaran presents alguns bancs de boira matinals a punts de l'interior, especialment del nord de la depressió central, però que s'aniran trencant al llarg del matí. Avui les temperatures esperem que siguin més altes al centre del dia, pujaran lleugerament, tot i que les mínimes avui doncs, han estat més baixes arreu del país, especialment a la zona de litoral i prelitoral, on els descensos han estat també localment moderats. Pel que fa al vent, esperem que avui en general predomini el vent fluix i de direcció variable, en predomini el component sud a la zona del sector central, del litoral i prelitoral, al centre del dia, però un component nord i oest als dos extrems del litoral i prelitoral, és a dir, la zona de l'Empordà i també l'àrea de les Terres de l'Ebre. En aquests sectors bufarà entre fluix i moderat, també a cotes altes del Pirineu. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
De moment no hi ha acord entre els agents socials a nivell espanyol per una reforma laboral i tot apunta que el govern central regularà aquesta reforma en solitari. Ahir, de fet, Mariano Rajoy ja apuntava que això es podria produir divendres de la setmana vinent. Des de principis de setmana, els mateixos agents, patronal i sindicats, esperaven la trucada del govern perquè els expliqués quina regulació faria. De moment, però, només se sap que l'executiu de Rajoy prepara un text legislatiu sobre la base de la 70ena d'esmenes que els populars havien presentat a la reforma del govern de Zapatero l'any 2010, amb alguns canvis, ja que les circumstàncies econòmiques han canviat, segons fonts del Ministeri d'Ocupació, que lidera Fàtima Báñez. Parlem avui amb el secretari general de la UGT de Catalunya. Escoltarem la veu d'un dels sindicats majoritaris, Josep Maria Álvarez. Senyor Álvarez, molt bon dia.
Bon dia.
Quina impressió té la UGT en aquests moments del que pot acabar passant amb la reforma laboral? Aquests punts que són nuclears, com les contractacions, els acomiadaments, els salaris, que no, sobre els quals no s'assolien acords, encara hi ha alguna esperança o hauran d'esperar vostès el que digui el govern?
Bueno, la veritat és que d'esperança no s'ha de perdre, no? I per tant, doncs, els contactes continuen i nosaltres fins al segon doncs, apostarem per l'acord, perquè òbviament pensem que l'acord és el que pot ajudar doncs, a generar confiança i apropar-nos doncs, a una reforma que sigui útil i que finalment doncs, serveixi per crear ocupació i per solucionar els problemes que avui té el mercat de treball al nostre país. Mm-hmm. Dit això, a mi fa l'efecte que, per fa referència a tot el tema de la normativa en relació a la contratació, doncs sembla que és molt difícil que es pugui assolir un acord, sobretot perquè jo crec que la patronal, o si més no, una part important de la patronal, doncs ja ha renunciat a l'acord i tot ho deixa en mans del govern, perquè segurament no és que creu que una proposta del govern li pot ser més favorable a les seves tesis. Jo crec que és una equivocació, perquè finalment doncs, l'acord i l'entesa és el que dona estabilitat i més possibilitats a les empreses i als treballadors. Ara, per referència als salaris, doncs, no crec que el govern legisli, entre altres coses, perquè em fa l'efecte doncs, que les lleis i sobretot la Constitució no li permet la legislació laboral del nostre país, però que fa referència a la negociació col·lectiva, doncs ha de ser fruit de l'acord de les parts. Una altra cosa és que el govern doncs, vulgui entrar en un altre dels temes claus, que són les normes de la negociació col·lectiva. Jo també espero que en aquest tema doncs, doni més temps a totes dues parts, perquè si amb el tema de la contratació és important l'acord, amb el tema de la negociació col·lectiva, la norma sobre la que s'ha de basar la negociació col·lectiva, a mi sembla que és bàsic que sigui fruit de l'acord.
Senyor Josep Maria Álvarez, del que decideixi fer el govern espanyol, vostès estaran molt pendents. Estan oberts a acceptar determinats punts legislatius del govern? És a dir, el fet que legisli el govern en solitari no vol dir que hi hagi d'haver necessàriament mobilitzacions o rebut sindical?
No, en absolut. Jo crec que el fet que legisli el govern vol dir que quan ho faci haurem de veure doncs, quin és el contingut i en funció d'això doncs, actuarem. Ara, de la mateixa manera que en altres moments, doncs, en altres governs que previsiblement algú podia pensar que ens eren més favorables des del punt de vista de la tesi dels sindicats, no volien que intervingués el govern, perquè jo crec que el govern intervingui en les relacions laborals d'un país no hi ajuda, no ens aporta res, fins i tot de vegades, amb dos o dos respectes, tenen molt poc coneixement de què passa a les empreses i, per tant, doncs, als països que funcionen, que són competitius, que són productius. La base de les relacions laborals és fruit del pacte, de l'entesa, la facilitat a les empreses és fruit del pacte, de l'entesa. Doncs, en aquest cas, jo crec, sincerament, doncs, que si el govern no intervingués, millor que millor. Perquè hi ha una tesi que corre, que el nostre parer és equivocada, i sobretot el nostre parer i el parer doncs, d'aquell que vulgui analitzar què ha passat en l'última reforma del mercat de treball, que és que aquest país la creació d'ocupació no depèn de les normes laborals. Amb aquestes normes laborals s'han creat milions de llocs de treball. Depèn fonamentalment del consum i del crèdit. I, per tant, de debò, per crear ocupació, el que necessitem és reactivar l'economia i això passa doncs, per generar confiança, que amb un acord es pot generar confiança, amb una resolució del govern és molt més difícil, depèn de que l'aixeta del crèdit sigui oberta perquè les empreses puguin tenir crèdit per poder, doncs, fins i tot comprar materials per continuar produint. I a mi em sembla, doncs, que s'hauria de posar més èmfasi en això i segurament nosaltres hauríem de portar amb el pacte, doncs, la confiança necessària perquè l'economia millori.
Vostè ja havia arribat a dir, abans de les eleccions, que guanyés qui guanyés, malauradament podria haver fàcilment conflictivitat social i mobilitzacions. La situació certament és difícil. Potser els sindicats majoritaris estan fent ara un petit gest de comprensió o de marge de maniobra a l'altra part dels agents socials, és a dir, a la patronal i també al govern, perquè els ànims estimin calmats i potser entre tots fem un petit esforç.
Bueno, la veritat és que jo crec que els sindicats estem fent un procés de negociació amb concessions que fa tan sols uns mesos era impossible o semblava impossible que les poguessin fer, no? I el fem fonamentalment per dues raons. La primera perquè creiem, doncs, que en els moments en els que estem ens hem de carregar de raó perquè el govern doncs, no tiri pel camí del mig, com sembla que de vegades, escoltant alguns dels seus membres, doncs, vol per entendre, no? I en aquest sentit, jo vull recordar, doncs, que hem acceptat o fins i tot hem proposat la possibilitat, doncs, de prendre mesures en relació al tema de la contractació només per aquest període de crisi, vull dir, per quan les coses estiguin com estan en aquests moments, i hem proposat fins i tot que l'Estat pogués subvencionar a través del Fogasa una part dels acomiadaments en els casos, doncs, de que l'acomiadament sigui objectiu i estigui, doncs, respaldat per raons objectives. Això era impensable fa un temps, no? I jo crec que aquesta és una raó, i hi ha una altra raó que tampoc se'ns ha d'escapar, que els sindicats, com tota la societat, doncs, ha de respectar el resultat que s'ha produït en les últimes eleccions, i li ha de donar un cert marge al govern perquè, doncs, pugui atemperar els seus posicionaments i pugui desenvolupar polítiques que, en aquest cas, doncs, ens ajudin a sortir de la situació en la que estem.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Josep Maria Álvarez, secretari general de la UGT de Catalunya. Esperem que la solució als greus problemes econòmics comenci a arribar aviat, sigui de la manera que sigui, en tot cas, de la millor manera possible per tothom. Molt bon dia, ànims, i fins una altra.
Bon dia.
Ara, de seguida, l'última hora informativa, quan passen 2:45, i després la tertúlia.
Hola, molt bon dia. El govern espanyol crearà una línia de crèdit oficial per donar oxigen financer a les autonomies amb problemes de liquiditat. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, també ha explicat que hi ha diverses sancions previstes per incompliment del dèficit. El secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez, acaba de dir en aquest programa que aposta per arribar a un acord sobre la reforma laboral que generi confiança, amb una reforma també que creï ocupació. Demana, d'altra banda, que s'obri l'aixeta del crèdit. Els equips de rescat que treballen entre les restes del creuer Costa Concordia, Itàlia, a la Toscana, han localitzat 5 cadàvers més a l'interior de l'embarcació. Fins ara, el balanç de víctimes de l'accident és d'11 morts. I en esports, l'Espanyol, amb 5 minuts finals increïbles, remunta un 0-2 del Mirandés i acaba amb 3-2. D'altra banda, el Barça juga avui contra el Real Madrid, el clàssic al Santiago Bernabéu, també en l'anada de quarts de final de la Copa del Rei. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 PM i les vespres a 7:15 PM. Cada setmana, les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com.
El millor per la teva llar.
Les rebaixes d'Hipercor.
I si és amb descomptes de fins al 50%?
És Hipermillor.
Ara tens tot un 50% de descompte en una gran varietat de catifes, jarapes i durris.
I fins a un 50% de descompte en 4.000 televisors, LCD, LED i plasmes.
Hipercor. Preu Hipermillor.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, primer congrés de nova evangelització a Manresa. Preparats per la missió. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem el temps de tertúlia d'actualitat quan passen ja 5 minuts de 8:45. Ens acompanyen avui Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Joan Lluís Pérez Francesc, professor de dret constitucional a la Universitat Autònoma. Bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, saludem Lluís Batlló, advocat penalista. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat, ens acompanya en aquesta ocasió el periodista Josep Víctor Gay. Senyor Gay, bon dia.
Bon dia, ben trobats.
Comencem parlant d'aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera celebrada ahir, on van sortir temes relacionats amb el finançament de les comunitats autònomes i la seva liquiditat. Cristóbal Montoro, ministre d'Administracions Públiques i Hisenda, va dir que donaria crèdit a les autonomies, però avisa que les pot arribar a intervenir. És interessant que abans Andreu Mascolell, conseller català d'Economia, s'havia reunit amb Montoro i sembla, tot i que no han transcendit grans informacions, que el resultat podria haver estat positiu, tot i que no tenim constància de cap compromís del govern espanyol per pagar els deutes pendents. Vaja, d'aquests i altres temes derivats, què en pensen?
Bé, aquí ha passat alguna cosa entremig, no? Entremig de les declaracions que va fer no fa gaires dies el ministre d'Hisenda, fent referència a que es podia arribar a demanar la fiscalització prèvia dels pressupostos de les comunitats autònomes, cosa que va ser valorada de manera altament crítica en territoris com Catalunya, i ara fa unes declaracions o es pretén portar a terme una línia d'acció que està més en la línia que el govern català li pot estar demanant, i en concret doncs, bueno, això lliga amb la reunió que va tenir prèviament amb el conseller Mascolell. Per tant, una reunió que es plantegi no des de la superioritat, diguem-ne, en l'exercici de les funcions per part de l'Estat, sinó des del respecte al paper que té cada organisme, cada part que constitueix l'Estat, per tant, ja sigui l'administració central o sigui les comunitats autònomes, i que es plantegi des d'una corresponsabilitat, des d'una complicitat, i que, per tant, doncs, l'Estat en tot cas pugui intervenir si és que hi ha una situació greu en alguna comunitat autònoma que no està complint amb les previsions, però que en tot cas es faci des de la màxima col·laboració institucional, que és el que demanava el govern català, i que sembla, per tant, que és la lògica que s'acabarà imposant. Per tant, el dubte és si, quan fa una setmana Montoro va dir el que va dir, si ho va fer perquè va ser una improvisació, si ho va fer perquè realment ho pensava, o si va ser un globus sonda de cara, doncs, a una mica plantejar allò, un tour de force que es diu, no? Una posició de màxims per després, doncs, buscar un cert equilibri.
Jo voldria introduir una reflexió que és en què consisteix això que diem l'estat de les autonomies, no? Perquè l'estat de les autonomies fins ara, doncs, ha consistit en una distribució de competències entre l'Estat, les comunitats autònomes, però penso que no està del tot resolt el tema del finançament d'aquestes comunitats autònomes. I quan ara, amb la crisi econòmica, doncs, s'ha de reduir el dèficit, tampoc tenim clar quins organismes són, per dir-ho així, l'Estat espanyol. Una cosa òbvia, perquè l'Estat espanyol està format, no?, per l'Estat central, les comunitats autònomes i els ens locals. I tots, en aquesta època, generen dèficit. No? Aleshores, clar, per aixugar el dèficit, el compromís davant de la Unió Europea en última instància el té el govern central. I també, d'acord amb el que és la normativa interna, és a dir, la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, l'Estat té un paper, podríem dir, de gran recaptador i de gran redistribuïdor, no?, dels recursos. De manera que, és clar, la pregunta que jo em faig, que és una pregunta una mica pues, teòrica, si es vol, és per què volem l'Estat de les autonomies? De vegades, alguns polítics, no?, especialment doncs, del govern central o de forces polítiques més madrilenyes, acusen a les comunitats autònomes de que són, pues, allò, malgastadores. Però és que les comunitats autònomes formen part de l'Estat, no és una mena de, diguem-ne, banda de lladres que estan per allà doncs, fent coses estranyes, sinó que són...
No estan desafiant a l'Estat, sinó que són l'Estat.
Són l'Estat, no? Per tant, només voldria introduir la reflexió de que tinc la sensació que en aquesta època de crisi, més que coordinació, que seria potser una cosa bona, el que hi ha és... anar a la desesperada per aixugar aquest dèficit i, per tant, utilitzar tots els mecanismes. I això posa de manifest que no hi ha, diguem-ne, un plantejament cooperatiu entre les diferents entitats que formen l'Estat, sinó un plantejament en última instància, potser a la desesperada, de control últim, no?, en mans del govern central, no? I per acabar amb aquesta idea, doncs, veig la notícia, no?, de que doncs, uns ens diuen que s'han d'intervenir els pressupostos de les comunitats autònomes, com si això fossin, no sé, una mena de conceptes secundaris. Altres ens diuen doncs, que s'han de perdonar la vida, no?, a Catalunya, perquè, clar, està molt mal finançada, ja li perdonarem la vida. Bueno, només voldria dir que potser si arribem a la conclusió de que és cert que Espanya és un estat autonòmic i que les comunitats autònomes doncs, malgasten, potser sí que, com diuen alguns polítics madrilenys especialment, hem d'acabar amb les comunitats autònomes. Hem d'acabar. Ara, segona fase. Què fem amb Catalunya?
Catalunya, Euskadi, Galícia, exactament, que són les dir, de la primera via, diguéssim.
Jo estaria d'acord en acabar amb les comunitats autònomes, acabem amb totes, les que, diguem-ne, només serveixen per crear, diguem-ne,
dèficit.
Ara, després tenim un problema polític molt greu que encara no l'hem donat resposta, no?
Lluís Gallo. No, jo estava pensant una mica el mateix que deia el Joan Lluís, però la pregunta me la faria en sentit invers, diguéssim. Per què ens serveix l'Estat central? Encara que l'Estat, com diu el Josep Lluís, són les comunitats autònomes, són els ajuntaments i és el govern central, el que està clar és que aquí hi ha una duplicitat, en molts casos, d'organismes. Ja no solament parlem d'un Parlament, sinó que a nivell executiu, a nivell de govern, moltes vegades ens trobem aquí, per exemple, les forces de l'ordre, que jo conec una mica, doncs, i a vegades se solapa la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, ara la Guàrdia Urbana o la Policia Local també farà segons quines funcions. Bueno, doncs a veure, aquí, independentment de el sentiment més o menys nacionalista, hi ha un problema econòmic de tipus de gestió administrativa de totes aquestes competències. Llavors, o són d'un lloc o són d'un altre. I penso que aquí estem pagant duplicitats, segur, en molts casos que no coneixem. Llavors, independentment d'aquest control que farà el Cristóbal Montoro a nosaltres i la Unió Europea al Cristóbal Montoro, i etcètera, doncs aquí jo crec que hem de posar una mica en ordre tot això.
Mm-hmm. Amb més descentralització en alguns casos o menys en altres.
Exacte, si exacte. Cal. Jo crec que amb un objectiu que és, diguéssim, l'estalvi.
Senyor Gai, perdoni.
No.
Pot entrar quan vulgui,
Molt interessant. Jo crec que s'ha tocat l'arrel del problema. I això es diu amb una frase en castellà de tres paraules. Café para todos.
Ja ens sona molt aquesta idea.
Sí, és evident que en l'Estat espanyol hi ha tres nacionalitats o tres comunitats, doncs... de tradició històrica, no? I especialment dues, si molt m'apuren, no? Que seria Euskadi, Catalunya i Galícia. La resta, el sentiment autonòmic gairebé s'ha hagut que inventar, entre cometes, no? Això, en primer lloc, certament aquest invent ha quallat, les coses com siguin. Tenim l'exemple poder més important, que és Andalusia, per la seva extensió territorial, semblant a la de Portugal. No ho hem d'oblidar, això. Eh? Per tant, hi ha llocs que realment ha quallat, insisteixo, però en altres és estat una mica artificiós. Han passat 30 anys i, per tant, ara tractar de desmantellar o de descafeïnar això tampoc és fàcil. I en quant també estic totalment d'acord amb quan s'ha plantejat que hi ha duplicitats i a Catalunya triplicitats, perquè hi ha l'Estat, la Generalitat, els ens locals i d'alguna manera també ens hem inventat, o en un cert moment es van inventar, els consells comarcals. Per tant, el ciutadà moltes vegades quan ha de gestionar o ha de realitzar algun tràmit administratiu realment no sap on ha d'anar. I el van, diguem-ho així, amb una paraula planera, rebotint d'una administració a l'altra. Per tant, alguna cosa s'ha de fer, em sembla a mi.
La qüestió és com fer-ho.
Exacte.
Sí. Senyor Canyelles, volia intervenir.
Sí, sembla que està sortint aquí en la tertúlia el fet de les ineficiències que té l'administració en general, que hi han sigut sempre, però que en moments de pressupostos expansius formaven part de la pròpia naturalesa política, i que en moments com aquest d'aquí, de restriccions per la crisi greu, doncs sembla que puguin ser una de les línies de solució. És a dir, no només hem d'anar a retallar per retallar, per solucionar el tema del deute i eliminar el dèficit, sinó que d'alguna manera, doncs home, el lloc primer per on s'ha de començar és per eliminar ineficiències i perquè, a més, aquesta serà la base de la sortida, perquè si no, retallant, però el que hem de fer és retallar d'una manera que pugui crear sostenibilitat, que puguem regenerar un sistema que permeti doncs, crear valor i, per tant, eliminar aquestes ineficiències. Aquí el problema que tenim, perquè clar, d'entrada sembla molt fàcil dir d'eliminar ineficiències, el problema que tenim i ha anat sortint és que aquestes ineficiències no només han vingut, com passa en els altres països, això fruit d'una visió expansiva, sinó que aquí aquestes duplicitats han vingut molt marcades també per les diferents agendes polítiques, per les diferents sensibilitats nacionals i, per tant, per tot un plantejament bàsicament basat en desconfiances mútues. Si no, no s'explica doncs, que quan l'Estat va anar traspassant moltes competències a les comunitats autònomes es mantingués la mateixa estructura dintre del mateix Estat, no? I, per tant, d'alguna manera, no només hi haguessin duplicitats, sinó una estructura de personal duplicada, responsabilitats que al final no saps molt bé on comencen i on acaben perquè s'acaben duplicant i això d'aquí bàsicament és l'herència d'una estructura centralista que malgrat que s'ha democratitzat i ha hagut de descentralitzar-se però encara ha mantingut d'alguna manera per manca de creure d'una manera plena en el model ha mantingut aquesta ineficiència i això serà realment complicat de poder eliminar més quan en aquest moment des de les forces centralistes, d'alguna manera el que es pretén, i crec que amb això d'aquí poca cosa hi ha a discutir, és aprofitar la circumstància, no per buscar un model més eficient, sinó per recentralitzar, per recuperar competències i, per tant, d'alguna manera per eliminar el que en un moment determinat es va generar a nivell de descentralització.
Com que la situació ara és potser més d'emergència, els sembla correcte el que es va pactar ahir, és a dir, aquest augment del crèdit per la liquiditat de les comunitats autònomes, una mica amb l'avís, alguns mitjans parlen d'amenaça econòmica, amenaça d'intervenció.
Jo, si em permeten, és que voldria recordar i lligar una mica amb aquest tema de la ineficiència, no? Un tema que jo crec que és molt important. Hem de recordar que venim d'un procés aquí a Catalunya, no? En el que es va iniciar una reforma estatutària, però que realment el gran problema ja venia d'abans, era el tema del finançament. Es va reivindicar una bilateralitat, no? I encara reivindica amb aquest concepte, no?, del pacte fiscal, no? Una bilateralitat amb l'Estat, no? I aleshores, clar, quin és el problema més greu que jo veig? Que si hi hagués, en el cas hipotètic, no, un augment de la bilateralitat, això no impediria el manteniment de les ineficiències. Per una raó fonamentalment, penso jo. I és que l'Estat, com que faria, en el cas hipotètic, no, una concessió, perquè és clar, és com una concessió graciable, no? A Catalunya hauria de mantenir les altres competències i els altres plantejaments de finançament a la resta de comunitats autònomes. O sigui que la bilateralitat ens soluciona el problema a Catalunya, en el seu cas, no? Un tracte més de pacte fiscal específic amb Catalunya. Però la gran ineficiència la té l'Estat espanyol. La té l'Estat espanyol que seguiria aplicant, en el cas hipotètic, jo crec que no solucionarà res el pacte fiscal, perquè, bueno, esperem que sí, però bueno, el que vull dir és que la ineficiència és el gran problema que té aquesta concepció pseudoimperial espanyola que segueix existint. I és que ja poden donar privilegis a allò que anomenaríem el Luxemburg, Navarro, Basc, no? Podrien donar un tracte bilateral a Catalunya, però després les ineficiències, les duplicitats, bueno, es donarien igual. A Extremadura o a Andalusia es donarien igual. I, per tant, jo aquí és on no veig, diguem-ne, en termes polítics. Clar, si un ja és pobre, miserable, etcètera, doncs ja no té ineficiències perquè ja no fa res, ja es mor per inanició. Però si té alguna cosa a fer, diguem-ne, la tendència és mantenir la ineficiència, perquè la mentalitat espanyola, i acabo, és, diguem-ne, mantenir la centralitat madrilenya. I aquest és el problema de fons.
Bueno, és que hi ha una cosa, deia el Josep Víctor, que café para todos, no? Que va ser la famosa frase en el moment de la Constitució. Però jo crec que és que aquí es va dir, però no es va complir, perquè la ineficiència, que deies ara tu, en realitat ve perquè, com que no ha estat café per tots, l'Estat ha tingut que mantenir segons quines competències en unes comunitats autònomes i ha tingut que cedir amb unes altres. Però clar, cedir no vol dir que no tingui que mantenir tenir pues un cert aparato, diguéssim, administratiu per a aquelles competències que no han estat trameses a altres administracions.
S'anomena també la supletorietat.
No? Exacte.
Bueno, no està, diguem-ne, transferida una competència a un àmbit concret, sí. Pues, supletòriament ja ho seguim fent nosaltres, és a dir, des de Madrid.
I això genera econòmicament una ineficiència i econòmicament un gasto terrible, no? Importantíssim.
Sí. Jo sempre poso un exemple, que poder perquè el conec. A Suïssa, la Confederació Suïssa, hi ha 7 ministres, 7 ministeris, no n'hi ha més. Totes les altres competències, que en diuen serveis, no? Estan transferits als cantons.
Els cantons són molt més centralitzats que aquí, les autonomies.
Sí. Em sembla que a mi que això sí que és un estat autonòmic.
Sí, sí. I tenen sentit de confederació helvètica.
Exacte,
de Suïssa.
Sí, i sense cap problema lingüístic, encara és més admirable.
I en parlen quatre de llengües, com a mínim.
Sí, però es parteix, en casa Suïssa es parteix del, com bé ara deies, es parteix del respecte en aquesta diversitat. I no només del respecte, que forma part de l'estil i de la cultura interna, sinó que, a més, això s'exerceix en transparència. I, per tant, això genera confiança, que és l'element bàsic. O sigui, tu entres, per exemple, a la pàgina de, per exemple, de Correus de Suïssa, la Poste de Suïssa, i entre la seva transparència t'expliquen, per exemple, als seus treballadors quin és l'origen nacional, o sigui, de cantonal que tenen, per exemple. És a dir, la idea de que és una confederació i que, per tant, això s'ha de basar en un respecte, però en una transparència també, és bàsic. Fins al punt que una empresa pública t'arriba a explicar això d'aquí, aquí seria impensable. Ja no dic això d'aquí, sinó moltes altres coses, no? És a dir, com exerceixen realment que hi hagi aquest respecte?
Bueno, el que és que comparar-nos amb Suïssa tindríem que canviar la història, no?
Perquè és una altra cultura.
Hi ha moltes realitats culturals.
Aquells cantons volen seguir sent cantons i volen seguir sent Suïssa. Aquí, si preguntéssim, bueno, cada un
seria una cosa diferent. Efectivament.
Perdó, no sé qui deia que, per exemple, Alemanya, que és un estat federal, no? En el fons, allà, la gent està contenta de ser Alemanya, no? Perquè, clar, vull dir, hi ha un nivell, no? Per dir-ho d'alguna manera. Clar, aquí què ens passa? Que aquí volem ser el menys espanyols possibles, excepte en temes de futbol i alguna cosa més, no? Però, no sé, a la gent li agrada més ser primer extremenya, primer andalusa.
No sempre passa això, però vaja. Sí,
bueno, també hi ha, sí, la idea imperial també segueix existint. Por el imperio hacia Dios.
Renovada.
Aquelles frases.
Sí. Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global, també Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a l'Autònoma, l'advocat penalista Lluís Batlló i el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Hi hauria molt més per parlar de temes econòmics, però, si els sembla, parlem una mica, ni que sigui breument, de les conseqüències i les investigacions d'aquest terrible accident nàutic, aquest accident de vaixell, vaja, del creuer Costa Concòrdia, divendres, un enorme vaixell que va naufragar, sembla, ja es va confirmant tot, per una negligència del capità, amb alguns punts foscos, com els que desvetlla una conversa que no sé si vostès han pogut sentir, no?, entre la capitania de Livorno i el capità del vaixell, que sembla, per aquesta conversa, que havia abandonat la nau abans d'hora, a diferència del que ell deia. Mentrestant segueixen trobant-se morts, ja són 11 de la gairebé trentena de desapareguts que hi havia, és a dir, que la xifra de morts podria augmentar. Certament hi havia 4.000, la majoria es van salvar, però el desastre és clar.
Sembla com una cosa increïble, no?
De pensar... Com de pel·lícula, potser, de pel·lícula de ficció.
L'esforç d'enginyeria que hi ha per construir un palau immens d'aquest d'aquí, no sé quantes tones que deu pesar, no sé quants pisos, l'esforç que hi ha de capacitat humana d'enginyeria per construir això d'aquí, i que un tio, perdoneu, encara se l'ha de jutjar, però jo diria que inepte absolutament, que és capaç d'embarrancar-ho, fotre-ho contra la costa. O sigui, em sembla, és allò de la realitat supera qualsevol ficció. I d'alguna manera, i lamentablement, la sensació és que el que això simbolitza, quasi que ho podríem portar a la situació que estem vivint en molts altres terrenys, no? De la pròpia economia, de com doncs, algunes persones, algunes decisions empresarials que sigui, doncs, estan enfonsant doncs, l'esforç de la humanitat per construir un món més digna, més sostenible, no? I d'alguna manera és com el vaixell aquest que s'enfonsa per la ineptitud d'alguns.
Sí, a veure, hi ha accidents imaginables, bueno, les màquines, evidentment, poden tenir els seus riscos. Ara, com diu el Josep Maria, un vaixell d'aquestes característiques, a veure, hi ha un aparato que és el sonar que mesura la profunditat. Evidentment, un barco d'aquests ho ha de tenir. Llavors, sembla un embarrancament d'aquells com tu pots amb la platja, amb un patinete, no s'entén que amb 4.000 persones no és... A més, el capità és una persona, però després hi ha molts oficials que estan al puente de mando mirant sempre, controlant, vull dir que és incomprensible. A part del moment de l'accident o de la causa de l'accident, el que està clar per les converses que tu comentaves, Ignasi, és que aquest capità, vamos, va ser negligent, i això ara és molt fàcil carregar contra el capità, no? Però és que en aquest cas sembla evident per les converses. Ahir vaig estar parlant precisament amb un company, el Jaime Rodrigo, que és un especialista en dret marítim, que, vamos, a més aquí hi ha una llei penal concreta per lo que seria, diguéssim, aquest tipus de negligències professionals molt més greu. Tant, per exemple, quan és temes de marítims, com també hi ha navegació aèria, no? Qualsevol cosa que es faci dintre d'aquestes tipus de naus és molt més greu. El capità aquí abandonar la nau, per exemple, és quelcom gravíssim, i el capità no solament es diu així a nivell poètic de que és l'últim en abandonar la nau, sinó que és així legalment també.
S'ha de fer així.
Sí, sí, aquest any no, aquest any que d'aquí poques setmanes ens inundaran informativament sobre el centenari del naufragi del Titanic, el mes d'abril, doncs el comportament comparatiu de l'actitud del capità Smith, que tenia aquest cognom tan normal en el món anglosaxó del Titanic, doncs que realment va ser no va ser el darrer a abandonar la nau, senzillament no la va abandonar, no? i va morir. No, les circumstàncies des de tècniques fins a estructurals del vaixell, dels dos vaixells, eren totalment diferents, no? Evidentment, a l'època del Titanic no hi havia sonars ni radars ni totes aquestes coses, però el Titanic tenia greus problemes d'estructura, això s'ha sabut després, i greus problemes de previsió. És a dir, ja tots sabem que no hi havia prou bots salvavides per tota la gent. Però, evidentment, el comportament, si ens cenyim el comportament d'un capità i de l'altre, en fi, em sembla que el capità italià ho té cru, diguem-ho així.
A mi, d'aquest afer, el que em crida l'atenció és, primer, bueno, per vulgarment, la imbecilitat humana, o sigui, sincerament, no? És una cosa, doncs, en fi, que no té una explicació racional, no? També com allò que sembla ser que he llegit, que va anar a trucar la seva mare, no? No sé, és com tot imbècil, diríem, no sé, en el sentit etimològic de l'expressió. Una persona que no té el nivell, diguem, no? És borderline, diríem. No sé, una cosa estranyíssima, no? Un senyor que és, per mi, un senyor molt important, no? Un capità d'un vaixell, no? Que truca a la seva mare per dir-li que està bé, no sé, vull dir, és com infantil, no?
En tot cas, veurem, a partir de les investigacions que falten, què és el que podia haver propiciat.
Es diu que havia begut, també. Es diu que havia begut, que és sorprenent la capacitat també de la ciència, perquè es veu que ara li buscaran, i no sé si realment tants dies després ho poden trobar encara, però es veu que sí, que poden trobar indicis.
A veure, indicis no es poden veure a menys que no hi hagin testimonis. Jo he llegit que hi havia un rus que el va veure i que inclús li van preguntar, el que ara surten aquell bulos,
que
si ha begut un llitre, que si ha begut mig litre, però clar, l'alcohol se volatilitza, diguéssim, amb el temps, no, és impossible ara veure-ho.
Senyors, ens queda un minut. Creuen que Baltasar Garzón serà condemnat per les escoltes telefòniques al cas Gürtel? No sé si l'advocat penalista té algun,
a veure,
alguna pista.
No, jo crec... No, ojalà, tant de bo tingués pistes. No, jo crec que no, per una raó. Perquè les escoltes telefòniques del jutge Garzón van ser corroborades per l'Audiència Nacional. Llavors, per mi, és un argument de defensa.
Ell defensa això, efectivament, sí.
Jo crec que és la tesi de defensa més important, no? De tots els arguments de defensa més important. Dic, escolti, i per què no sentem aquí a tota l'audiència, llavors, nacional, no? No solament jo.
En canvi, aquestes escoltes a la presó dels reclusos amb els advocats estan previstes només per casos de terrorisme, segons la llei.
Sí, això és el que diu, diguéssim, les acusacions.
L'acusació i la fiscalia.
Sí,
bé, veurem.
Sí.
Hi ha qüestions tècniques, oi, també? El sistema aquest CITEL, em sembla que li diuen, és a dir, que avui en dia ja no es punxen els telèfons un per un,
exacte,
sinó que es fan,
sí,
diguem-ne, captacions massives, no?
Sí.
I després es selecciona la informació.
Molt discutibles des del punt de vista
de drets humans, de dret a la privacitat.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Ho deixem aquí, gràcies per la seva participació. Josep Víctor Gai des de Girona, molt bon dia.
Bon dia.
I des d'aquí, des de Barcelona, Lluís Batlló, Josep Maria Canyelles i Joan Lluís Pérez Francesc. Que vagi bé. Gràcies.